Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsacopa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Acabem d'escoltar les declaracions de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Fa un any van comprar un local des de l'Ajuntament d'Olot que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi uns 200.000 euros i que s'inclogui al pressupost de l'any vinent. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 13 de maig del 2025.
El dia en 4 minuts.
Sant Joan les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims. Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis d'un projecte que costarà al voltant de mig milió d'euros. La Basílica de Sant Esteve d'Olot rebrà més finançament per la seva preservació. Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'acció de gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà ara ja fa uns mesos. També parlarem de la campanya de la declaració de la renda, que ja està en marxa, com bé ja sabran, que aquest any té més en compte els ingressos dels rendiments de treball. Tota persona que té uns ingressos d'un mateix pagador superiors als 22.000 euros anuals té l'obligació de declarar. CREAS respon a la demanda de les empreses garrotxines amb la creació d'un cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat. El col·lectiu reconeix que hi havia una mancança important en la gestió del màrqueting dins l'empresa. En esports avui parlarem de futbol base perquè la victòria del juvenil A de l'Olot el fa sortir del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada. L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència a la Lliga Nacional. En bàsquet, també formatiu, més d'una trentena de jugadors i jugadores de bàsquet han participat a les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot. Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents. I avui tancarem l'informatiu d'aquest dimarts parlant de l'instal·lació a la Garrotxa de Null amb Bordes a Stolperstein, en record dels deportats pel nazisme. S'han instal·lat 6 a Olot i 3 a Santa Pau. Avui en coneixerem tots els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els preus dels habitatges de lloguer a Catalunya van pujar un 2,6% l'any 2023, segons l'Institut Nacional d'Estadística. L'encariment dels pisos, amb un nou contracte, va ser d'un 4%, 7 dècimes menys que l'any 2022. Prieto diu que la Guàrdia Civil a Catalunya ha estat, i és i hi serà, perquè és un pilar fonamental per a la seguretat. El cap del cos a Catalunya destaca la seva vocació de permanència i avisa que és imprescindible i no marginable. L'avís d'un ciutadà permet detenir tres homes que acabaven de robar en dos domicilis de Granera, al Moianès. Els Mossos van esbrinar que el mateix dia havien entrat en una perruqueria de Navarcles i en una gasolinera de Moià. Descobreixen un nou jaciment prehistòric amb restes d'activitat humana a Vandellòs. L'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social ha trobat ceràmica, eines de pedra i restes animals a la cova del Cingle. A la pàgina internacional, milers de documents nazis provenients del Japó, localitzats casualment al Suprem de l'Argentina. Desenes de caixes plenes de propaganda nazi han estat localitzades per atzar al soterrani de l'Alt Tribunal Argentí. I un iPad rescatat al Tàmesi ajuda a resoldre un intent d'assassinat. Un dels tres delinqüents implicats en el tiroteig va donar la pista perquè la policia trobés la tauleta.
El temps amb Dani Ramírez.
amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dia de sol, a tarda una tempesta, novament, més probables a comarques interiors i fins al prelitoral, i dimecres el mateix. Per tant, seguim amb aquesta ratxa de tempestes i ruixats, sobretot comarques interiors, però compte que avui arribarien també cap a l'Alt Empordà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 13 de maig de 2025 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot al 98.1 FM i radioolot.cat. Avui precisament comencem parlant des de l'Ajuntament d'Olot, que aprova inicialment l'adequació dels baixos del Parc dels Coloms per ampliar el centre de dia de la residència Montsecopa. Fa un any van comprar un local que també ha de servir per acollir una oficina d'atenció a la dependència. Es calcula que l'adequació de tot aquest espai costi un total d'uns 200.000 euros i que s'inclogui alhora al pressupost de l'any vinent. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat inicialment en Junta de Govern Local el projecte d'ampliació del centre de dia de la residència Montsecopa. Fa un any el consistori va comprar els baixos del Parc dels Coloms de 252 metres quadrats. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
Això ens servirà per ampliar el centre de dia. És un servei important de la gent gran que té molt bons resultats i que amb l'espai que tenim ara doncs, podem donar el servei amb qualitat, però veiem l'oportunitat de poder ampliar i encara donar un millor servei.
Ara com ara no es coneix amb quin nombre de places s'ampliarà el servei de centre de dia de la residència. Això se sabrà un cop s'hagi fet el projecte d'adequació i es comenci a plantejar la part de servei. Una part dels nous espais que el consistori preveu adequar serà una oficina d'atenció a la dependència, concretament on hi havia hagut l'entitat bancària.
Pel que tenim, el projecte costaria al voltant de 200.000 euros. 200.000 euros d'inversió per poder adequar tot aquest espai, tant la part de centre de dia com la d'atenció a la dependència, i després estem pendents doncs, a nivell de preveure les inversions, és probable doncs, que vagi amb el proper pressupost per poder-ho tirar endavant.
L'Ajuntament d'Olot va comprar per un import de 140.000 euros els baixos de l'edifici Montsecopa. Ara tot l'edifici Montsecopa és municipal. Fins ara el servei d'atenció a la dependència es donava a la seu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Un cop completat aquest projecte, que ara s'aprova inicialment, el Consorci guanyaran un espai més.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Sant Joan les Fonts reformarà la plaça Major i millorarà alguns espais pròxims. Ho faran gràcies a la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, un projecte que costarà al voltant de 500.000 d'euros. L'Ajuntament vol tenir una plaça més accessible i que concordi estèticament amb l'Ajuntament i amb el nou centre cívic que estan construint prop del Parc de Can Miquelet.
Sant Joan les Fonts destina la subvenció d'una mica més de 400.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a reformar la plaça Major del poble i a urbanitzar els seus accessos, una millora integral que arribaria fins a la plaça de l'Ajuntament i la zona del Parc de Can Miquelet, just davant del que serà el nou centre cívic, l'antic escorxador. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Reurbanitzar aquest espai, unificant-lo amb la plaça de l'Ajuntament i amb el que serà els exteriors del centre cívic, ens va semblar que era una molt bona aposta perquè la gent encara utilitzi més l'espai públic.
Tot i que el projecte no està definit de forma concreta a hores d'ara, preveuen que el mur que separa la plaça dels carrers i que fa de banc anirà eliminat i s'optarà per fer espais uniformes i possiblement alguna plataforma única en alguna zona. El projecte en total costa al voltant de 500.000 d'euros.
Intentarem pacificar l'entorn, que vol dir certs punts en reducció de vehicles, per poder facilitar els accessos amb cadira de rodes o simplement caminant amb bastó o tu caminant tranquil·lament, no? Que no hi hagi tants entrebancs en aquest sentit. I també el que volem fer és aprofitar i afegir més ombres.
Fa més de 4 dècades que no feien millores a la plaça Major de Sant Joan les Fonts.
En matèria social i econòmica, en marxa ja des de fa unes setmanes la campanya de la declaració de la renda, que aquest any té més en compte els ingressos dels rendiments de treball. Tota persona que té uns ingressos d'un mateix pagador superiors als 22.000 euros anuals té l'obligació de declarar. En aquesta campanya, Hisenda preveu ingressar més de 4.360 milions d'euros a la campanya de la renda de Catalunya campanya d'enguany, un 14,1% més respecte a la darrera campanya. Més de 590.000 contribuents ja han rebut la devolució de l'impost de la renda en el primer terç d'aquesta campanya.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
En termes generals, no estan obligats a fer la declaració de la renda als contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador o també quan aquest pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit ha estat elevat aquest any fins als 15.876 euros anuals. Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta amb ingressos per dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros. També per rendes immobiliàries imputades i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, entre d'altres. N'ha donat més detalls d'aquesta campanya de la declaració de la renda l'advocada i gestora administrativa Glòria Castells en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Sí que hi ha una novetat en quant a l'obligació de declarar pels rendiments de treball. A termes generals, l'obligació de declarar està si percebeixes ingressos superiors a 22.000 euros anuals. Però si tens més d'un pagador, el límit està a 15.876 euros, que l'any passat estava a 15.000. Han pujat això, bueno, per pal·liar una mica lo de l'augment del salari mínim interprofessional.
Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que disposin de rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors als 500 euros. D'altra banda, els beneficiaris de l'ingrés mínim vital han de presentar la declaració.
A gent que percep pensions compensatòries de l'excònjuge o gent que percep rendiments de treball que el pagador no està obligat a fer retenció, com ara les empleades de la llar, que vagin molt en compte que després, tot i que tinguin només un pagador, hi ha l'obligació de declarar a partir d'aquests 15.876, val? Perquè les empleades de la llar, el pagador no ha de fer retenció, per tant, elles han de fer renda si superen aquesta quantitat.
Castells també recomana tenir en compte alguns aspectes en matèria d'habitatge, especialment si es pensa en una venda.
A tothom que tingui previst vendre el seu habitatge habitual, si està a punt de complir 65 anys o els ha complert, a partir de 65 anys, aquest guany patrimonial no tributa. Jo ho vull dir perquè hi ha gent que a vegades ha venut abans dels 2 mesos de complir el 65. I el guany patrimonial d'un immoble que vas comprar fa 30 anys ara és exagerat. I el que pagues a Hisenda també.
Més de 593.253 contribuents ja han rebut la devolució de la declaració de l'impost de la renda un cop superat el primer terç de la campanya per un import de més de 459 milions d'euros arreu de Catalunya. Així ho ha informat l'Agència Tributària en un comunicat emès la setmana passada. A tot l'Estat, més de 4,34 ciutadans han rebut la devolució sol·licitada per un import superior als 3.000 milions d'euros. En el primer mes han presentat la declaració més d'1.233.000 contribuents catalans, un 3,62% menys que les presentades per la campanya del 2023. Fins ara s'han abonat el 69,4% de les devolucions i el 57,7% dels imports sol·licitats.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
La Basílica de Sant Esteve d'Olot rebrà més finançament per la seva preservació. Aquest diumenge s'ha celebrat la missa d'Acció de Gràcies pel nou títol atorgat pel Vaticà, en el qual hi ha participat el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà.
Des d'aquest cap de setmana, la Basílica de Sant Esteve d'Olot és una mica més basílica amb la celebració de la missa d'Acció de Gràcies pel títol rebut per part del Vaticà. La Basílica Menor Olotina s'ha omplert aquest diumenge per assistir a una missa oficiada pel bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà. Sant Esteve ja lluïa l'ombrega al presbiteri i el tintinacle que l'acrediten com a basílica, així com el seient per presidir les celebracions, l'escut pontifici i l'encatifat de color grana a les escales que porten a l'altar. En parla mossèn Pere Domènech, rector de Sant Esteve.
És un regal del papa Francesc a Olot, I també hem de dir doncs, que haurà sigut probablement la primera basílica en l'etapa d'aquest nou papa, de Lleó XIV.
A l'augment de categoria de Sant Esteve s'espera que s'hi sumi un augment de finançament per mantenir-lo i preservar-lo.
Sí, pot ser. Precisament perquè per la història, pel patrimoni el que té, llavors certament es contempla lo de catedrals, hi ha un pla de catedrals i un pla per basíliques, i això sempre pot ajudar, també.
I és que no és fàcil que des de Roma es doni un títol com el que va rebre fa uns mesos Sant Esteve.
A Roma hi ha quatre grans basíliques, i llavors al món hi deu haver 1.500 basíliques, i unes 120 o així a l'estat espanyol. Llavors vol dir que aquestes esglésies tenen, si hi ha ermites, hi ha capelles, hi ha esglésies, hi ha catedrals, doncs també hi ha unes basíliques, i en el cas de la diòcesi de Girona serien aquestes quatre: la catedral, Castelló d'Empúries, Sant Feliu i Olot.
D'alguna manera Sant Esteve ha tancat un cercle aquest cap de setmana i després de donar gràcies, ara la Basílica Menor ja pot actuar com a tal i iniciar una nova etapa.
Abans dels esports, Crees respon a la demanda de les empreses garrotxines amb la creació d'un cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat. El col·lectiu reconeix que hi havia una mancança important en la gestió del màrqueting dins l'empresa. El cicle té una durada de 2 anys i començarà a partir del mes de setembre, informa Néstor Carvajal.
La Fundació Crees engega un cicle formatiu de grau superior de màrqueting. Davant la demanda del sector empresarial a casa nostra i l'absència d'aquesta formació a la comarca. Al llarg dels seus 10 anys d'història, més de 8.000 alumnes han passat per les seves aules. La directora de la Fundació Crees, Mònica Fortet, diu que aquesta és una necessitat detectada durant un estudi intern amb les més de 100 empreses amb les quals col·labora la Fundació.
Neix de la demanda de les pròpies empreses. Al final nosaltres tenim contacte amb les empreses, estem col·laborant amb més d'un centenar d'empreses, parlem molt bé el llenguatge de l'empresa i necessitem, constantment estem fent prospecció. O sigui, nosaltres amb cada visita que fem a una empresa els diem què necessiteu, com us podem ajudar, no? I a partir d'aquí ens va sorprendre ja fa un temps que els perfils de màrqueting, de comunicació, eren uns perfils que l'empresa no trobava de forma fàcil. Sí que és veritat que hi ha professionals del màrqueting, al sector, però no tant els professionals més enfocats a la gestió del màrqueting dins de les empreses.
Durant 2 anys, en aquest curs en format dual, s'impartiran temaris teòrics combinats amb pràctiques a les empreses. La coordinadora del nou cicle, Alicia Chamorro, explica en detall com seran els continguts.
Seran de diferents branques, no? Hi ha una part més de gestió econòmica, financera, comercial, no? Aprendran, per exemple, a fer escandalls, a calcular quin és el preu de venda. Llavors hi ha una part que és més estratègica, que està relacionada en aprendre com desenvolupar un pla de màrqueting des de l'inici. Donem molta importància a la investigació comercial i llavors també, no?, que es faci el procés de marcar objectius, entendre com s'ha de redactar un briefing, quins són els punts importants, establir estratègies i ja després les accions.
El curs tindrà un horari de tardes amb 2.000 hores lectives en total. Començarà al setembre i les preinscripcions ja es troben obertes. Per obtenir més informació, només cal posar-se en contacte amb el centre per telèfon o al correu electrònic info@crees.cat.
Moment dels esports.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Victòria del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que surt del descens quan només queda una jornada per acabar la temporada. És la notícia més destacada en l'àmbit esportiu d'aquest dimarts a casa nostra. L'equip ha fet un pas endavant aquest últim terç de campionat per aconseguir l'objectiu de la permanència. L'últim enfrontament serà contra l'Escola Gavà, que ja ha descendit a preferent, un partit que es disputarà aquest dissabte a partir de 4:45 de la tarda al camp del conjunt gavanenc. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigbert.
Un dels objectius de la Unió Esportiva Olot és aconseguir consolidar el juvenil mantenir la del club a la categoria nacional. I és que, tot i que no està res fet, la temporada ha estat d'allò més complicada. L'equip, entrenat per Sergi Vilaquetxa, no va aconseguir el primer triomf després de dos mesos d'haver començat la competició. Aquesta va ser una mala dinàmica que va provocar que es deixessin molts punts. A més, també van tenir una altra dinàmica dolenta durant la segona volta, ja que van estar un total de 7 jornades sense trobar tampoc la victòria. Quan tot semblava indicar que l'Olot baixaria de categoria i que no podria aconseguir la permanència, l'esforç majúscul de l'equip ha provocat que estiguin a una jornada d'aconseguir salvar-se i, a més, depenent d'ells mateixos. El jugador i capità de l'equip, Roger Cortés, fa una valoració de la temporada i explica que li volen dedicar la permanència a l'Aniol Llach, futbolista del juvenil A, que va perdre la vida aquest desembre.
És que ens ha costat bastant l'inici de temporada, ens va costar guanyar el primer partit, vam tardar unes 8 jornades i hem tingut, bueno, una desgràcia per l'Aniol i no ens hem rendit i ja, bueno, ja es nota el treball fins ara i l'objectiu és salvar la categoria.
I és que el partit d'aquest cap de setmana era vida o mort. L'Olot rebia el Poble Sec, que era qui marcava la permanència. Tot i que ha costat, els gols han acabat arribant als últims minuts de partit i amb aquesta victòria han aconseguit treure el cap de la zona de descens i dependre d'ells mateixos per salvar-se. Tot i això, encara falten 3 punts que s'hauran de fer el pròxim cap de setmana. Cortés explica que la Nacional és una gran categoria que també dona molt de nivell als jugadors per l'objectiu principal, que és el de pujar al primer equip.
La veritat, tots els jugadors de la plantera estem, bueno, lluitant per anar al primer equip i, bueno, estem lluitant per fer-ho. Ja ens han donat l'oportunitat d'aquest any anar entrant en alguns partits amistosos, anar entrenant, i el nostre objectiu és anar al primer equip.
El partit entre l'Escola Gavà i l'Olot serà dissabte a 6:15 de la tarda. 3 punts pels olotins suposarien salvar-se matemàticament.
De futbol base parlem de bàsquet base, en aquest cas de la més d'una trentena de jugadors i jugadores d'aquest esport que han participat durant aquest cap de setmana a les jornades de portes obertes del Club Bàsquet Olot. Des de l'àrea tècnica destaquen la participació, però també el bon nivell que han tingut els assistents.
Aquest cap de setmana el Club Bàsquet Olot, que és un dels clubs amb més llicències equips de la Garrotxa, ha organitzat la segona sessió de la jornada de portes obertes que s'ha dut a terme al Pavelló d'Esports d'Olot. En aquesta segona jornada d'aquesta temporada hi han participat més d'una trentena de jugadors i jugadores de diferents centres educatius de la ciutat que han pogut compartir les seves primeres experiències jugant a bàsquet i socialitzant amb altres participants durant el dia. Una de les membres del Club Bàsquet d'Olot i entrenadora, Helena Petrova, explica que l'ha sorprès el nivell que han tingut aquesta jornada els diferents jugadors i jugadores.
Després de l'any passat ens esperàvem menys gent, sincerament, però ha tingut, és el que et dic, molt d'èxit i bastant de nivell dels jugadors. Ens ha sorprès el nivell que han vingut aquests jugadors, que altres anys no ens hi havíem trobat amb tant de nivell.
Des del Club Bàsquet Olot han organitzat aquestes jornades per poder incorporar nous jugadors i jugadores nascuts el 2013, 2014 i 2015 per a seguir construint nous equips de cara a la pròxima temporada. Enguany, el club compta amb gairebé una trentena d'equips. Petrova explica que és un orgull poder tenir tants equips que defensin el club de la ciutat.
Club Bàsquet Olot, bueno, doncs, primer que és com una mica el club de la ciutat, per dir-ho així, i a part les instal·lacions, tenim unes molt bones instal·lacions a nivell de club, amb pistes grans, obertes, molt de material que disposem aquí al club per utilitzar-ho, entrenadors amb nivell i que s'impliquen amb els jugadors i ja fora dels càrrecs com a entrenador també estan per aquí al club, intenten fer molt de pinyó i tot el tema aquest. I és el que al final ens agrada aquí del club, que tots som com una família.
A més, tot i que s'acabin les competicions de bàsquet a escala territorial, el Club Bàsquet Olot organitza un parell de campus per l'estiu, un dels més enfocats al perfeccionament tècnic i al joc en equip, i l'altre campus més enfocat a activitats lúdiques, esportives i socials, entre d'altres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, memòria històrica d'aquest dimarts, instal·lades a la Garrotxa, 9 llambordes a Stolperstein en record dels deportats pel nazisme. Se n'han instal·lades 6 a Olot i 3 a Santa Pau. L'acte ha comptat amb l'assistència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, durant aquest dissabte a la tarda. Es tracta de les primeres llambordes que s'instal·len arreu de la comarca. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La Garrotxa ja té des d'aquest dissabte les seves primeres pedres de la memòria. Aquest cap de setmana s'han col·locat 9 llambordes a Stolperstein que tenen l'objectiu de retre homenatge a les víctimes del nazisme. A Santa Pau s'ha tingut un record per Lluís Masó Subirats, Miquel Claveguera Serra i Jaume Pujolàs Colobrans, el mirador Lluís Masó, que porta el nom del santapauenc, mort al camp de Mannhausen el 1941. A Olot s'han col·locat davant de l'Ajuntament en record els olotins Àngel Artola Casals, Joaquim Juclà Frigola, Josep Picola Busquets, Lluís Ribas Beguer, Albert Salacros i Lluís Soy Vilanova. La iniciativa és una realitat a partir del treball fet per l'equip de recerca als garrotxins als camps nazis, encapçalat per Albert Planes, Cris Capó i Mercè Casademont. L'any 2020 van començar a investigar els casos de deportats garrotxins als camps nazis, que l'any 2023 també es va convertir en un documental. Precisament Planes explica que és un deure democràtic de cada ciutadà i de cada institució.
És importantíssim, és un deure democràtic dels ciutadans, de les institucions, recordar totes aquelles persones que van ser víctimes del nazifeixisme, que van lluitar a la Segona Guerra Mundial i que han contribuït a la nostra cultura democràtica i que avui en dia podem tenir un sistema de drets, de llibertats i un sistema democràtic i basat en la justícia social.
Les 9 llambordes que aquest dissabte s'han instal·lat a Olot i a Santa Pau formen part del projecte que impulsa el Memorial Democràtic. Actualment se n'han instal·lat més de 500.000 en diferents municipis catalans. El president del Memorial Democràtic, Jordi Font, explica a grans trets el procés fins a col·locar una llamborda.
Des del 2008, 2009, 2010, des del Memorial Democràtic, es va impulsar un cens de persones deportades, buscant informació també en altres arxius i també en arxius alemanys, sovint, sobretot amb l'arxiu Arolsen. És important ser el més precisos possibles per identificar bé aquestes persones. El que s'exigeix quan un ajuntament fa la petició de la col·locació de les llambordes de Stolperstein és que hi hagi una recerca històrica al darrere.
A l'acte d'homenatge també hi ha assistit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. El conseller ha remarcat que dignificar les víctimes i posar el seu nom en l'espai públic és una manera de restituir la identitat que els hi va ser arrabassada.
Doncs és una invitació a la reflexió, perquè identificaran amb nitidesa i amb claretat que es tracta de persones amb noms, cognoms, família, per tant pares, mares, fills, doncs que van tenir la dissort d'anar doncs, a un camp de concentració, a un camp d'extermini. No? I per tant nosaltres li donem com a Departament de Justícia, com a Govern de Catalunya, una gran importància perquè llegar la memòria democràtica és precisament vacunar-nos en el sentit del mai més amb tota la desgràcia que hi va haver a la Segona Guerra Mundial. No?
A l'acte d'homenatge tant a Santa Pau com a Olot, a banda de la participació de nois, noies, nens i nenes dels dos municipis, hi ha assistit també familiars d'aquestes víctimes. Una d'elles ha estat Mariona Pujolàs, neta de Jaume Pujolàs. Explica que el seu pare mai no va explicar massa cosa i que aquest ha sigut un moment molt important per la família.
Doncs per nosaltres és culminar una memòria, i és molt important per nosaltres poder haver sabut moltes coses de l'avi que no sabíem i doncs és tancar un cercle i ens hem unit molt tota la família arrel d'això. Jo crec que s'haurien de fer moltes més activitats i parlar-ne molt més i sobretot per al jovent i per la gent que ve al darrere que sàpiguen el que va passar.
El projecte Stolperstein o Pedres de la Memòria va sorgir a Berlín l'any 1997. Són petits monuments creats per l'artista alemany Günter Demnig a memòria de les víctimes del nazisme. Cada llamborda és única i es fabrica artesanalment. La seva elaboració manual és un gest de dignitat i reconeixement humà que contrasta radicalment amb l'extermini sistemàtic i industrialitzat que van patir les víctimes del nazisme. Catalunya suma un total de 619, consolidant-se com un dels territoris de l'Estat amb més presència d'aquestes pedres de la memòria.
En memòria històrica d'arreu de la comarca de la Garrotxa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts, 13 de maig del 2025. Com sempre, més detalls de tots els continguts informatius a garrotxadigital.cat. La informació més pròxima torna a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.